Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Home, la veritat és que tot això fa molt de goig, senyor Garbó, eh? Tot fa molt de goig. Nosaltres tenim aquí davant nostra a tota la fira d'entitats amb els bidons, que cadascú està amb el seu bidó, tots ben ordenadets i tots monos, eh? I tenim aquest locutori amb aquesta peixera, no?
Que tenim aquest vidre que tenim aquí. Que ens protegeix
amb de l'exterior. I amb el nostre, d'allò, com es diu?
El nostre rolap.
El nostre rolap,
com que no n'hi ha de rolaps avui aquí dintre.
No, però nosaltres tenim el nostre. Mira, jo em sembla molt bé que cadascú tingui el seu rolap. Nosaltres tenim el nostre, eh? Que és el del Festa, Festa, i que és molt maco i molt ferm, eh? I ja està. Que ens l'ha fet el Marquilles, oi que sí?
I la seva gent, i l'Anna.
I la seva gent, i l'Anna, i tota la
que
gent.
Que els hi agraïm molt, els
moltíssim,
agraïm molt, perquè són gent molt afectiva.
Molt, molt bé. I llavors tenim aquí totes les entitats, i després hi ha el lloc brutal, que és el de les exposicions, que és una passada, que és com una espècie de selva.
Sí, de roll-ups, sí.
D'exposicions i de roll-ups, i d'exposicions i de roll-ups, que és una passada. Vull dir que realment val molt la pena i estem molt contents de poder participar d'aquesta gran festa que és el Som Cultura Popular, aquesta mostra de l'immaterial, de la cultura, de com es diu això, mostra del patrimoni immaterial de Barcelona.
A Barcelona, que és diferent.
I de Barcelona.
També, però també hi ha coses de fora, també.
I nosaltres, per exemple, nosaltres som de tot arreu, perquè nosaltres no tenim pàtria.
Home, no, un moment, que pari. Pàtria jo en tinc.
Pàtria sí, home.
Diguem que no tenim municipi, si vol. No, sí, sí, que
tenim municipi.
Cadascú el seu.
Doncs bé, nosaltres som nosaltres, ja està, i tenim la nostra manera de fer, i estem a tot arreu, perquè així ens agrada, i també avui estem aquí, i fem un Festa, Festa. Comencem. I comencem saludant a totes les emissores que ens escolten, a part de tota la gent que ens escolta aquí davant de la peixera nostra i de tot això.
A ti, aquell saluda.
Hola, què tal, com estàs? Doncs no, anem a... Digui, quines altres emissores ens programaran aquest cap de setmana?
Veu com si tenim municipis, escolti'm. Ens escolten des de FEM Girona, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà de la Selva, des de Ràdio La Vall de les Preses, des del Ràdio Municipal de Terrassa, des de la Ràdio Palau, de Palau Solità i Plegamans, des de Ràdio Vallromanes i des de Ràdio Calella.
Tots aquests confien en nosaltres i nosaltres estem molt contents de que així sigui i ens fa molta il·lusió de que ho sigui també. Escolti'm una cosa, senyor Garbó, avui em sembla que ha fet vostè la columna.
Sí, senyor.
Ha fet una columna parlant del Som Cultura Popular, com no, eh?
Sí, senyor.
Perquè he de dir, i vull dir-ho així públicament, de que aquest Som Cultura Popular, el senyor Carbó i el senyor Vinyals i tota la gent del programa han estat treballant d'una manera brutal. Jo també he posat el meu granet de sorra, però hem fet moltes coses per tot això, diguéssim. No?
Hem fet coses perquè nosaltres des del minut zero ja vam dir... Nosaltres hi volem ser-hi.
Clar, i vostè des del minut zero, que ho està assimilant tot, que ho està païnt, que ho està veient créixer, que ho està veient com està funcionant tot, i em va semblar molt lícit, molt normal i molt perfecte que fos precisament vostè el que expressés tots aquests sentiments en aquesta editorial que has titulat, vostè ha titulat, compte que és una pregunta encara, vull dir que després ja arribarem a la conclusió, però ha titulat Som Cultura Popular, calia?
Festa, Festa.
La columna.
Som Cultura Popular. Calia? Vaig conèixer la proposta Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial a Barcelona, que es celebra aquest cap de setmana a la Fabra Coats de Sant Andreu, quasi des del minut zero. He de confessar que, tot i que en un primer moment em va semblar una frivolitat, hi havia alguna cosa que em deia que estàvem davant d'una oportunitat única. Tant és així que el primer adjectiu amb què, erròniament, havia qualificat la proposta s'anava esvaint a mida que anava creixent la programació amb un degoteig continuat d'adhesions i propostes. Deia que oportunitat única, almenys de moment, desconec si existeix una intenció de continuïtat, però també pel fet que aquesta mostra ens permet visualitzar i prendre el pols a la vitalitat dels àmbits de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural barceloní. Amb dos estretament lligats, tant que no s'entenen l'un sense l'altre. L'any 2014, el número 6 de la revista Canamàs demostrava científicament, amb un estudi sobre l'impacte festiu a la ciutat, allò que molts ja intuíem, la immensitat i capacitat del sector. Ara ho podrem viure in situ. Tornant al Som, la programació és atractiva i diversa, com ho són els seus protagonistes. Les entitats i grups que hi participen, jo, personalment, i sense desmereixer les omissions voluntàries, vull destacar el següent. D'entrada, valorar el fet de disposar d'un espai de trobada, de debat, on tot el sector pugui intercanviar parers, experiències, coneixements i generar sinergies. Estic segur que el fet només de trobar-nos posarà en marxa la potent màquina de la creativitat que en aquest sector és especialment dinàmica i ben engreixada. Segur que dilluns començarà a donar voltes en forma de noves propostes i activitats per aquest 2016 i més enllà. La posada en escena del Museu Nòmada. Més de 40 exposicions en un sol espai i que demostren que més enllà de la pròpia activitat de cada entitat, de cada grup, de cada federació, tenim molt a comunicar, a vetllar, a recercar, a llegar. Moltes d'elles amb el segell del Museu Etnològic de Barcelona, que ha demostrat una sensibilitat extraordinària a l'hora de coproduir i fer camí amb les associacions. El resultat final és una mostra contundent, amb prop de 300 activitats que posen de manifest que la cultura popular és viva, que ve de molt lluny i vol anar molt enllà. I vol anar més enllà des de la contemporaneïtat i la preocupació per ser presents als mitjans de comunicació generalistes i específics. La nodrida presència de la cultura popular a les xarxes o el fet que entre les activitats hi hagi una Viquimarató són bons exemples. Ah, i tampoc podíem oblidar que el Som Cultura Popular ha fet visible cares i noms de molta, moltíssima gent que durant tot l'any treballen des de l'anonimat, des de les seves entitats, els seus barris, amb una feina silenciosa però continuada que permet tenir una comunitat més cohesionada i una societat millor. Aquest és, tal i com em comentava el bon amic Pere Marquilles, el veritable valor afegit de l'esdeveniment. Per acabar, respondré a l'interrogant amb què titulava aquest article. Som cultura popular. Calia? I tant que calia! I encara més col·loquial, irreverent i popular. Collons si calia!
Home, senyor Carbó, no cal ser tan explícit, home, és que vostè també li faig, li deixo fer una editorial i comença a dir paraulotes ja. Home, no ho faci, això.
Vull dir, he sigut, ja he advertit i tot, irreverent, he dit que seria irreverent i popular.
Sí, 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 popular, segur. No, escolti, jo el que estic molt d'acord amb vostè, que el que més m'agrada d'aquesta exposició i que queda molt ben plasmat a la seva editorial, és que qui fa això? Qui ho fa? Doncs ho fan les entitats, ho fa la gent del poble, ho fan doncs això, els que participen d'aquesta cultura popular, són d'aquest patrimoni immaterial, doncs sí, el material som la gent, el material humà, diguéssim, no? I la gent que treballem i que hi posem tota la il·lusió. Per què riu ara?
Perquè no,
estic parlant molt seriosament,
no, jo. Vull saber, a veure, com sortirà del tot el discurs que està engegant, com sortirà, eh?
No, ja està, ja és sortit. Ja he dit fora. Això, que el que m'agrada és que la participació de la gent, tota la gent que actuarà, tota la gent que ha portat la seva exposició, tota la gent que participarà en els debats, en les tertúlies, en totes les xerrades, en totes les coses, tota aquesta gent són realment el patrimoni immaterial que, amb el que contem, diguéssim, no? Amb el que compta el país i amb el que compta la cultura popular i tradicional. Ja està, ja ha sortit.
Ja ha sortit fora. Però i ara què? Ara què?
Patrimoni immaterial. Doncs miri, això és material, però també és immaterial, perquè la música és una mica etèria, també, eh?
No, la música és patrimoni immaterial, segur.
Sardanes de compositors andreuencs. Jo he trobat aquest disc per casa, que és un disc que va fer la Cobla Marinada, i que és un disc molt interessant. Es va editar el 2014,
vostè creu,
eh?
Que queda seriós, radiofònicament?
No, l'he trobat
parlant,
perquè l'he buscat.
Diu que he trobat un disc per
Ai,
casa.
Una manera de parlar, senyor Carbó, que no m'entén. L'any 2014, amb motiu de Barcelona, capital de la Sardana, es va editar des de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, precisament, aquest disc, que es diu Sardanes de compositors andreuencs. De fet, no es diu Sardanes de compositors andreuencs, sinó que es diu Sardanes compositors andreuencs. Així, és la Cobla Marinada, dirigida per Tobias Gossmann, i el va promoure el Foment Sardanista andreuenc. Hi ha sardanes de compositors que són andreuencs i d'altres que no són andreuencs. I sardanes que són dedicades a Sant Andreu i d'altres que no. Però la que anem a fer ara, la que anem a escoltar per començar, que és una de les més característiques i de les més conegudes que hagi escrit mai un compositor andreuenc, perquè aquest sí que ho era, el mestre Ricard Castells i Francisca, que va començar a tocar el violí, però que el 1914 ja deixà els seus estudis per poder treballar, participant en la fundació de l'Orfeó Andreueng, que dirigia el mestre Miquel Montcalb l'any 1918, i el 1920 ingressà a l'Orfeó Lico de Catalunya, i va ser un dels creadors del foment sardanístic andreueng. Vull dir, aquesta persona que ha estat molt representatiu per tot el que és l'activitat sardanista en aquest barri de Sant Andreu del Palomar, que tan amablement ens ha acollit en aquesta Som Cultura Popular, en aquesta mostra, doncs ell va escriure sardanes molt conegudes, Idealitat, La Serra del Cadí, Mai Serem Vells, Llar d'Alegre, Sota l'Arbre, Fins a Clar, una que es diu Mandanga, que em fa molta gràcia, i aquesta que escoltem ara, Els Degotalls. Aquí volia arribar jo, saps què vull dir? Els Degotalls no està dedicat a Sant Andreu, que jo sàpiga no hi ha cap indret a Sant Andreu que es digui Els Degotalls. És una cosa de Montserrat, diguéssim. Però ell la va escriure, aquí la va escriure un andreuenc de pro, en Ricard Castells i Francisca. L'escoltem en versió de la Copla Marinada dirigida per Tobias Gosman. Els Degotalls, una sardana del mestre Ricard Castells que hem escoltat en versió de la Copla Marinada sota la direcció de Tobias Gosman. I ara, senyor Garboli, vull parlar, o me'n pot parlar vostè perquè la coneix molt i molt bé i sap perfectament de què li parlo, d'una exposició que, encara que sembli mentida...
No està. En el SOM.
Aquí en el SOM Cultura Popular, aquí a Sant Andreu, perquè està donant voltes per tot Catalunya des de fa molt de temps, des de fa 2 anys o 3, no?, que es va inaugurar.
2 anys o 3?
O més, encara,
poder. El 2012.
Ah, 4, imaginis.
És que el temps passa una barbaritat.
17 poblacions catalanes han pogut veure ja aquesta exposició Gegants de Paper, i ara la podrem veure a Súria d'una banda i a Sabadell d'una altra, i és una exposició que vostè coneix molt bé, els gegants, a través dels il·lustradors, senyor Garbó. Parli'ns-los i
una mica. Vostè vagi liant-se. El Joan Miquel Merino va tenir la pensada, a partir de l'extens i profund coneixement que ell té del món dels gegants i de com aquests elements han estat tractats en la premsa, doncs des de que hi ha diaris i des de que hi ha revistes, i ell té un recull extensíssim, i va dir, home, doncs és que això dona, aquí hi ha prou material perquè puguem fer una exposició. I va tenir la pensada, la va comissariar, la va fer i la va redactar. És a dir, és tot... Tot és Joan Miquel Merino.
Està bé el sostítol aquest de la literatura de fil i canya a la premsa humorística i satírica de finals del segle XIX i principis del segle XX.
Exacte, és que a més ja ho diu tot aquest títol. Doncs ara aquesta exposició continua itinerant, i de fet continuarà itinerant, jo crec que per molts anys, perquè si una cosa té aquesta exposició és que és molt interessant i molt pràctica, entre altres coses, d'exposar. I això, doncs, quan s'ajunten totes aquestes facilitats i l'interès, doncs això, jo la qualifico com una exposició fantàstica. Ara se'n va a Súria.
A Súria, aquest diumenge, el dia 24, ja s'inaugura a les 12 i s'hi passarà una bona temporada, i després s'anirà cap a Sabadell, al barri de la Concòrdia. A partir del dissabte 12 de març a la tarda s'inaugurarà també aquesta exposició, que estarà allà, doncs això, del 12 al 31 de març de 2016.
I això, que hi la vulgui veure, doncs que vagi a Súria o a Sabadell, però realment és que val molt la pena, i descobrirà una potencialitat dels gegants que la gent que ens hi dediquem normalment no li coneixem.
Doncs vinga, recomanat queda. Ara recomanem que escolteu la secció que ve a continuació. Són els sons de la tradició del Ramon Vilar.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
Cançó de divertiment obscena, el carreter català. El tema del sexe ha estat sempre motiu de divertiment, especialment per les complicitats que comporta el seu aspecte transgressor. La inventiva popular és rica en procacitats de tota mena expressades a través de l'oralitat. També les imatges gràfiques i la literatura han estat i són vehicles importantíssims de transmissió d'aquest gènere eròtic. Però resisteix a desaparèixer la vehiculació del boca-orella, la qual és fruit d'una creativitat popular plena d'imaginació sobre la temàtica obscena. És una prova, entre moltes d'altres, la cançó que porta per títol El carreter català i que ara escoltarem. Va ser recollida a Avinyó, Bages, per Ramon Vilar l'any 1986, de boca de Jaume Careta. La cançó comença dient: un carreter català i molt alegre i divertit, té aire de balset, i la seva lletra parla de com va quedar de malparat un carreter que dalt del carro es volia aprofitar d'una noia, estrenar-la, diu el text.
Un carreter català, català, molt alegre i divertit, divertit, em va trobar una minyona i a la carretera de Vic. La noia era joveneta, no en podia allargar el pas. L'encafa i l'empuja el carro, pensant que bé l'estrenaràs. Quan dalt del carro van ser-ne, cosa bé i cosa va, i com més coses tirava, més treballava el carreter. Al cap de 7 o 8 dies, el carreter a l'hospital, per veure si et trobaria un remei per aquell mal. De remei no n'hi va haver ni, Aquest nou s'ha de tallar, de tallar, per la Mare de Déu sigui. Aquest no el deixeu molestar. Aquesta és la desventura que en tenen molts carreters, carreters, de no portar-ne rellotge i mai no saben quina hora és.
Festa, festa!
Doncs ja és interessant, eh? Perquè miri que són unes gravacions molt, molt xules. Aquestes que recupera el senyor Ramon Vilar en els seus sons de la tradició. Ara, escolti'm una cosa, senyor Carabó, que ara ve el Víctor Bàmies, eh? Sí. Que tenim els dites grafans. I aquesta dita que posa aquesta setmana...
Fil que penja, botifarra que falta.
És més veritat que... és brutal. Però jo diria... o sigui, cargol... No, com es diria allò? Clau buit, fuet que ha volat. També seria una altra possibilitat, perquè normalment ho penges allà d'un cop i a la cuina i moltes vegades desapareix i no queda ni el fil, ja. Vull dir que... Però aquest sí que queda molt clar. Jo em fa la feta que val la pena que l'escoltem, perquè segur que és una veritat com un temple que ell ens acaba de refermar encara més. Fil que penja, botifarra que falta. Vinga, senyor Bàmies...
Fes ta festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
Fil que penja, botifarra que falta. No cal ser un investigador expert per detectar les evidències que se'ns mostren d'una manera més o menys clara, més o menys subtil. Davant d'un fil penjant hi caben moltes interpretacions possibles. I el refranyer aposta per una evidència incontestable. Qui s'ha endut la botifarra que hi havia? Evidentment, abans ens cal alguna informació addicional, com el fet de saber que hi havia hagut una botifarra penjant. Amb aquesta dita, el que ens està demanant és analitzar les situacions i valorar les possibles alternatives o respostes, ni més ni menys. Fil que penja, botifarra que falta.
Festa, festa.
I sempre surt alguna cosa, senyor Carbó. Sempre surt alguna cosa perquè dius, botifarra, vaig a buscar una sardana, un tema musical, alguna cosa que parli de botifarres. Doncs el trobes. El trobes, poses a la base de dades, pim-pam, buti, eh? Pim-pam, buti.
Buti. Ha posat buti?
Boti.
Bueno, boti. Ja ho entes. Ha posat això, no?
Sí,
buscador.
O botif. Perquè si no, potser et surt...
És mandra d'acabar-ho.
No, perquè n'hi ha prou. No sí. És mandra, és pràctica. Que jo sóc una persona amb molta, molta agilitat informàtica. Saps
molta,
què vull dir?
Sí. A mi m'ho ha semblat,
Que sí que li
semblava. M'ho ha semblat, ja. Sí.
Escolti, total, que ens serveix per recuperar. Miri, una gravació de fa molts anys, perquè era del setè cicle del Tradicionarius i estem en el 20, no sé quan,
el 29, ja, el 30, el 30,
en el 29. I allà van gravar aquells del Clau de Lluna, que ja no hi són, amb un arranjament del...
Bueno, què vol dir que no hi són?
Sí,
són.
Sí, però que no estan com a grup Clau de Lluna, ah. Que hi havia el Pep Coca, hi havia qui més hi havia, el Panxito, i ara me'n recordo, el Sants, tots els Cés Sants, doncs tots tres van gravar un arranjament del Panxito, una cançó tradicional que es diu Goig de les Botifarres, i després la Masurca Tex-Mex. És un doble tema que sentim amb el grup Clau de Lluna aquí al Festa Festa.
Si en aquesta porta estem, no hi som pas per res de mal. Si en res us agraviem, esperem que ens ho digueu, que no en farem pas cabal i continuarem cantant. Cantem tots amb alegria, si voleu donar. Aquests goig anirem cantant per veure si trobarem els goig de les botifarres, alegrament cantarem. Fins que se'ns faci de dia, que dormir ens engegau. Cantem tots amb alegria, si voleu donar. Digueu vidus i casades, i donzelletes també. Si us agrada la cantada d'aquests músics de carrer,
resposta no veu tornada, senyor que bé l'escoltau, cantem tots amb alegria, si voleu donar, donau. Si ens donau o no ens donau, aquí no ens passau estar, que el nunci nos ve al darrere, que tot nos ho vol llevar. Amb prou feines deixa el 15 i encara ens ho retraurà. Cantem tots amb alegria, si voleu donar, donar. Si nos dona un formatge, Déu conservi l'ocabratge. Si nos dona cansalada, Déu conservi la porcada. Si ens dona el pa de forment, Déu conservi la sement. Si ens dona un ou de niu, Déu conservi quan teniu.
Els goigs de les botifarres i la masurca Tex-Mex, dos temes amb un, que són els que ens han interpretat ara la gent del grup Clau de Lluna amb aquests arranjaments del Francesc Tomàs. I ara ha d'haver una altra secció, senyor Carbó, que estem reposant també des de fa dies, bé, de fet des de fa un programa només, perquè ho vam fer la setmana passada. Que vam
però posar... com que ara és el segon, ja fa dies, ja és fa plural. Dies,
exacte,
ho ha dit
sí.
Bé, eh? No, ho ha dit bé.
Danses, se'n recorda? No?
La Berta, amb la veu de la Berta Miró.
Que era molt interessant la setmana passada del Sant Ferriol, Déu-n'hi-do, eh? I a més hi ha molta documentació al web, el podeu clicar perquè està posat, hi ha molta documentació de les danses i podeu veure la dansa perquè hi ha els vídeos penjats, etc, etc. Avui dediquem aquest danses a la Marina, una de les coreografies més importants de la història dels esbarts, feta per Albert Sanz sobre un episodi de l'òpera del mateix títol d'Emília Arrieta, que normalment es suprimia, però doncs li van encarregar. Bé, escolti la Berta que ho explica.
Festa, festa.
Danses, amb Berta Miró.
La
L'any 1967, l'empresa del Gran Teatre del Liceu va encarregar a en Ramon Trabal-Altés l'escenografia i el vestuari dels cantants de l'òpera Marina, del mestre Emilio Arrieta. Gràcies a la seva intervenció del mateix Trabal i després d'unes converses amb el senyor Pàmies, qui era qui portava en aquella època la gestió del Liceu, la coreografia del ballet, inclòs en l'original de l'òpera però que mai s'havia representat, va ser encomanada a Albert Sans i la interpretació a l'Esbart Dansaire de Rubí. L'acció de l'òpera està situada a Lloret de Mar i l'esmentat ballet estava inclòs en l'escena de la festa del casament dels dos protagonistes. El mateix Albert Sans va definir la Marina com l'expressió del poble, una dansa alegre, engrescadora, clara i neta. L'òpera es va representar per primer cop amb el ballet inclòs el 20 de gener de 1968 al Gran Teatre del Liceu, amb Cecília Albaneses i Pedro la Virgen com a cantants protagonistes. Per aquesta ocasió i per completar la part de dansa, el mestre Joan Altisent va composar la suite de temes de la Costa Catalana, que interpretaren els primers ballarins i el cos de dansa del Liceu, i la sardana a la festa de Sant Llorenç, que van ballar la Institució de Ballets de Catalunya, l'Esbart Dansaire de Rubí i els mateixos ballarins del Liceu conjuntament. I al final, la que avui coneixem com Marina. Cal fer constar que no solament no s'havia interpretat mai la dansa fins aleshores, sinó que s'havia suprimit també tot el fragment musical. Durant un temps, en el repertori dels de Rubí hi constava la suite mediterrània, que incluïa l'esmentada sardana i la Marina, però amb els anys i per voluntat expressa del coreògraf, la Marina s'interpretà en solitari, ja que quan acabava la sardana calia un canvi posicional abans de l'inici de la Marina, que hi restava continuïtat a la suite. La instrumentació per a copla la realitzà el mestre Jordi Núñez de Pallarola i fou estrenada a Molins de Rei el 1 de maig de l'any 1968.
Aquest és el final espectacular d'aquest fragment de l'òpera Marina del mestre Emili Arrieta que va coreografiar el mestre Albert Sans, el mestre coreògraf Albert Sans. Ara, senyor Carbó, continuem. I ara, doncs, abans de passar a la meva secció, perquè ara ve una secció meva, ja ho sap vostè que ara ve el clàssic de copla, avui
sí,
toca.
Avui toca, eh? avui toca elevar la qualitat del programa.
Exacte, gràcies.
Amb les aportacions del senyor Ventura.
Molt amable.
Molt docte.
Molt bé. Va, ja n'hi ha prou. Escolti'm una cosa, que hem tingut un cap de setmana de... Estem tenint, vaja, un cap de setmana de brutal en el Tradicionarius i el que ens espera, eh? Perquè aquesta setmana hem tingut les Jotes de Combat amb l'inauguració del Festival Barnasants el 21, el 22 el Pep Jiménez Botifarra, després el Neucatècnic, el Tradicionarius, el Territori del Garrotxinarius el 23, tot plegat, moltes coses, però ara el que ve, el cap de setmana que ve, que és el que podem anunciar perquè us ho programeu en temps, comença ja el dijous dia 28 a les 8 del vespre amb aquests foguerons, l'inauguració de l'exposició. Miri, una altra exposició que tampoc no està aquí en el
Perquè no totes hi poden ser perquè hi han llocs que també s'exposa.
I a més aquí resulta que l'inauguren, per tant, clar, no pot ser, L'art de l'art...
Què vol dir? Que també se n'inauguren,
sí,
allà?
Sí, també. L'art de l'art de Ramon Llull, de la Universitat de les Illes Balears. Doncs això és la inauguració que precedeix... Què precedeix, senyor Carbó?
Amb els foguerons 2016.
Exacte, perquè després d'això hi haurà tast de productes mallorquins presentat per Pere Tàpies, glosada a càrrec de glosadors de les Illes i el cor de carxofa, etcètera. Tot això, presentació de les sobrassades, que ja m'està caient...
O de la sobrassada a càrrec del músic i gastrònom Pere Tàpies.
Fixi's quines coses. Això passa el dijous, però el divendres hi ha activitat i el dissabte torna a haver-hi més activitat. Dijous 28, divendres 29 i dissabte 30. Tot el cap de setmana, moltes coses en el Tradicionarius.
Dissabte a la nit és d'aquells dies que s'ha d'anar a passejar.
Sí.
Per els carrers de Gràcia,
sí,
eh?
Sí,
pues,
sí.
Allò que es fan els pocs.
Els pim-pam-pam, ara vas una plaça, vas una altra, vas trobant manduca tot arreu i, escolti, és perfecte.
Vostè només pensa en menjar.
Sempre, sempre, tota la vida. Va, ara anem per... No, perquè veu, penso també en la bona música de cobla. Per això ens vam inventar aquesta secció, Clàssics de cobla.
Festa, festa.
Clàssics de cobla.
En el conjunt de compositors de música per a cobla, Josep Serra i Bonal hi té, sense dubte, un lloc molt destacat. Nat a Peralada, el 1874, fou fundador l'any 1890, juntament amb el seu germà gran Miquel, de la cobla La Principal de Peralada, en la que actuà durant 24 anys. Instrumentista de tible, en els seus inicis, destacà posteriorment com a fiscorn. De 1924 a 1936 dirigí la cobla Barcelona. Autor de més de 250 sardanes, va escriure la primera als 11 anys per a la banda de l'Escola de Música de Peralada, que li fou batejada amb el primer piu. A Josep Serra se'l coneix com el pare de la sardana moderna, atribuint-se-li el pas de qualitat d'unes sardanes inspirades temàticament i rítmica en els ballables i els temes populars i de moda de l'època, cap a sardanes originals, de nova concepció, sense influències foranes. Fins i tot hi ha qui és capaç de situar aquest fet en un any concret, just al tombant de segle, i amb una sardana concreta, al despertar d'un somni datada l'any 1900. Després, sardanes com la Pubilla Empordanesa, el 1902, la Reina de les Flors, 1903, o Idili, 1904, entre moltes d'altres, anaren reformant la seva personalitat musical, que ja no minvà mentre visqué. Hem de fer esment de Josep Serra també com un dels primers compositors a escriure una obra lliure per a cobla. Ens referim a Presents de Boda, una glossa escrita l'any 1923 sobre la cançó popular del mateix nom. Menció a part mereix la seva importantíssima aportació en el camp dels ballables, valsos, polques, mazurques, pasdobles i rigodons amb títols, generalment en castellà, com la xula, l'arlesiana, el grumete, ànimo o el piloto, que en alguns casos trobem també transcrites en el repertori de les orquestres de ball. Josep Serra moria a Barcelona l'any 1939. Tan sols 10 anys abans havia escrit la sardana que protagonitza el nostre Clàssics de cobla d'avui, Miratges, una veritable filigrana musical en la que s'hi veu clarament la ploma d'un músic madur i savi, d'un creador amb majúscules. La versió que us oferim és la de la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà l'any 2000. Miratges, de Josep Serra i Bonal.
Thank you.
Hem escoltat Miratges, de Josep Serra i Bonal, una sardana enregistrada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona l'any 2000 sota la direcció del mestre Antoni Ros Marbà. I una setmana més, la darrera de les seccions del programa serà un dels secrets de l'etnològic del nostre benvolgut Gustau Moles, a qui saludem tot seguit. Bon dia, Gustau, què tal, com estàs?
Molt bé, senyor Ventura, aquí estem.
Avui m'ho has posat una mica més fàcil, això, perquè un exvot sí que sé el que és, però segur que tractant-se de tu deu tenir alguna cosa especial, no?
Sí, i tant. A part de que ens posarem una miqueta més transcendents, explicarem, bueno, la varietat d'exvots que tenim al museu.
Doncs ja us ho hem dit, un altre secret de l'etnològic al Festa Festa amb el Gustau Moles. Endavant.
Festa Festa.
Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
Joan Amades va utilitzar una expressió com a títol d'un dels seus llibres que han utilitzat també altres escriptors i articulistes. Així doncs, sense voler ser pretensiós, també diré que quan jo anava a estudi, recordo que escrivíem allò de Virgen Santa, Virgen Pura, has que apruebe esta assignatura. Així constava, de puny i lletra, en molts dels llibres d'estudi a la meva època de batxillerat. Ens encomanàvem a les influències divines per tal d'aprovar, generalment sense haver estudiat massa. Eren anys durs de dictadura, d'ensenyament en castellà. Uf, estic parlant del passat, oi? I també eren temps d'assignatures maries del tipus Formació de l'Espíritu Nacional i d'altres. Si finalment s'aprovava l'assignatura, ningú se'n recordava del prec ni de les promeses. Doncs just el contrari d'això és el que em porta l'objecte d'avui. Perquè si hi ha una col·lecció al Museu Etnològic de Barcelona que sigui destacable i poc coneguda, és la que vull comentar-vos, la col·lecció dels exvots. D'una banda, els retaulons o exvots pintats sobre fusta, d'altra, els exvots de plata o d'or, fets amb matriu o bé retallats, i els de seda. Un exvot a la religió catòlica és un do ofert a un Crist, a la Verge o a un sant, en compliment d'un vot, promesa solemne, jurament, o en record d'un benefici rebut, i que sovint es penja a les parets o sostres de les esglésies. Fer precs i oferir exvots a sants, mare de déus i verges en cas de dificultats extremes o en successos amb resultats suposadament sobrenaturals era una pràctica habitual, especialment a les zones rurals catalanes fins ben entrat al segle XX. Actualment, encara segueix aquest ritual, tot i que amb menor intensitat. Així com també els objectes exvots han canviat. Dels retaulons pintats i amb llegendes explicant uns fets, indicant el lloc i la data, o només amb la paraula exvoto, passant per les cames, pits, cors o braços de cera, o els ulls, cames i figures senceres d'home o dona o algun animal de granja en plata, s'ha passat al casc de moto, la gorra militar, el manillar de bicicleta, les crosses, el vestit de núvia... Però el sentit de l'exvot ha estat i és sempre el mateix, un testimoni d'agraïment. Actualment, encara se'n poden veure en alguns santuaris o ermites del país, fins i tot dels de cera, com el santuari de Falgàs. Dels retaulons, el santuari de Sant Ramon Nonat a la Segarra n'han creat un museu. Dels que tenim al nostre museu, i concretament dels pintats sobre fusta, n'hi ha que representen accidents en les tasques agrícoles, tant de persones com d'animals. Altres mostren adults o infants malalts al llit o al bressol, altres accidents domèstics, accions armades, accidents de viatge tant en vaixell, en tren, a cavall o en carruatges. N'hi ha més de 280 que són retaulons pintats, dos quadres a l'oli, una vintena de cera i més de 350 de plata, dels quals uns 90 són mallorquins, fets amb una tècnica diferent dels del Principat, amb les vores de les figures repuntejades i, a més, algun d'or. Com que els retaulons generalment representen escenes de vida quotidiana, a partir dels elements dibuixats o pintats, podem arribar a reconèixer i estudiar el mobiliari de l'època, la indumentària, les eines agrícoles, els edificis, els paisatges... Fins i tot els que no duen data es poden arribar a datar observant aquests elements. Veient la qualitat del dibuix, així com el tipus de materials en què estan fets, també podem reconèixer els diferents estatus socials. Pel que fa a la procedència i l'advocació dels retaulons del museu, una majoria provenen del santuari de Sant Ramon, prop de Cervera, altres són de l'ermita de Sant Murs, de Rubí, alguns de Montserrat, d'altres del santuari de Juncadella, al Bages, i d'altres del que no se'n coneix la procedència. Dels de plata, n'hi ha una bona quantitat que provenen d'Artà, a Mallorca. Els de motllo són probablement de Barcelona i els de cera, recol·lectats per Ramon Violant al santuari de Caral l'any 1947, també fets a Barcelona. Pel que fa a la datació, n'hi ha des del segle XVII fins al segle XX. Per acabar avui, desitjo que no necessiteu mai fer cap exvot, tant si sou creients com si no. I si heu de passar exàmens, entrevistes o un mal tràngol, de debò, no confieu sinó en vosaltres mateixos. Però sempre que pugueu, gaudiu d'aquestes obres d'art popular escampades per les ermites, esglésies, santuaris i museus de Catalunya.
Festa, festa.
I fins aquí aquesta nova edició del Festa Festa, aquesta edició del Som Cultura Popular, podríem dir, senyor Garbó.
Sí, perquè això, aquest cap de setmana, bull
la
Fabra Coats, està bullint.
Hem estat allà al Fabra Coats fent el programa i estem encara i estarem, perquè l'emetrem més vegades, vull dir que això serà brutal. Aquesta ha estat l'edició 2091 del Festa Festa, que quedarà penjada en el festafesta.net, a la nostra web, el 22 de gener de 2016, i que ha estat l'edició 302 de tota l'època internàutica, una edició que està possible gràcies al Víctor Pàmies,
a la Berta Miró,
al Ramon Vilar,
al Gustau Moles,
al Ramon Vinyals,
al Nico Alonso,
a l'Ester Estela,
a la Marta Ibáñez,
a l'Amadeu Carbó
i al Jesús Ventura.
Efectivament, tots plegats hem fet una nova edició del Festa Festa i la setmana que ve en farem una altra que ja serà més normal, que aquesta ha estat una mica... Però vaja, aquesta està bastant normaleta, no ens enganyem. El que sí que volem és acomiadar-nos amb una altra sardana, una sardana que correspon a aquest disc de sardanes de compositors andreuencs que van registrar la Cobla Marinada i que va promoure el foment sardanista andreuenc d'aquí, de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu, del Palomar, que ens ha acollit en aquesta festa de la cultura popular que ha estat el SOM, aquesta mostra de patrimoni immaterial, oi? Que és així que es diu, senyor Garbó? Doncs molt bé, una sardana del mestre Joan Pic Santa Susana, que em sembla que no és andreuenc en aquest cas, però jo diria que és badaloní, però que és un compositor que va escriure molta música molt interessant, que va ser director del Conservatori de Música de Barcelona. És aquella època que deien hi ha el Pic i el Poc, perquè hi havia el mestre Poc i hi havia el mestre Pic, saps què vull dir? No, que sí que feien broma d'això, eh? I ell va escriure una sardana preciosa dedicada a un paratge que em sembla que també és badaloní, que és Sant Jeroni de la Murtra, que ens serveix per acomiadar el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb més Festa Festa. Adéu-siau.
Adéu.